Castilla avui li ha funcionat a Raúl i la banqueta del Barça Atlètic amb aquests dos canvis no ha portat gran cosa.
Doncs et deixem que vagis cap a baix, cap a la zona mixta. Ens demanes pas quan aparegui Rafa Márquez a veure quines explicacions dona el tècnic mexicà del Barça Atlètic. Fins ara, Gerard.
Molt bé, fins ara.
Alguna cosa més abans de tancar, Jaume?
No, simplement doncs, el que dèiem abans, no? que el Castilla ha sigut millor, que efectivament, com deia el Gerard, doncs, la banqueta li ha donat bastant més al Castilla que al Barça B, un Barça B que en algunes posicions on podria haver necessitat canviar el partit, doncs el que tenia era jugadors encara més inexperts que els que estaven sobre la gespa, i bé, doncs Rafa Márquez jo crec que s'ha retirat una mica de la seva idea inicial, potser ha trigat una mica massa en treure Aleix Garrido al camp, perquè no li estava aportant moltíssim a l'equip, i ja se'l veia doncs, que estava justet físicament. Al final per Aleix Garrido doncs, aquest partit ha sigut bastant exigent en el tema físic, i és un jugador doncs, que encara està creixent i que és molt, molt jove, més en dinàmica de juvenil que no de filial. I bé, doncs el que hem dit abans, jo crec que el Castilla és un just guanyador, tenia una feina difícil per davant, que era remuntar dos gols de desavantatge i l'ha acabat aconseguint, o sigui que, bé, doncs poca cosa més a dir.
Molt bé. Tens alguna cosa a fer aquesta nit, Naveira, a sí. Les 11?
Sí? Sí, tinc a les 11 la final del Mundial Sub-20. Qui la vulgui veure, doncs que posi Goalplay, i podrà gaudir de l'Uruguai-Itàlia, on es decidirà doncs, el nou campió de la categoria, el nou campió mundial, o sigui que a veure qui s'ho endú.
Molt bé, gràcies, Jaume. Fins ara.
Vinga. Vinga, bona nit.
Avui a partir de les 11 el t'ho diràs. Per cert, el president del Consell d'Administració del Girona, Pere Guardiola, i germà de Pep Guardiola, l'endemà que el City hagi guanyat la primera Champions de la seva història amb l'Aleix Pariser a la sintonia de RAC1, el t'ho diràs. Passen 2 minuts de les 10, arrencant la segona part a Mendizorroza d'aquesta eliminatòria anada, ja definitiva, final, per pujar a primera.
Sí, sense canvis, ni a l'Alavés ni a Llevant, sense gols, primer minut de la segona meitat, a l'Alavés 0, Llevant 0.
Fem una última actualització al Superesports. Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Per on la comencem?
Per Cornellà de Llobregat, perquè aquest vespre el municipi ha viscut amb ràbia i consternació el crim masclista que hi ha hagut aquesta matinada. 6.000 persones s'han concentrat per dir no a una xacra que aquest any ja s'han dut la vida de 5 dones a Catalunya. A l'acte de rebuig, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha mostrat indignació i consternació per l'assassinat i ha destacat la gran quantitat de gent que s'ha plegat per rebutjar la violència masclista.
Avui totes som Cornellà i sentim com a propi el dolor intens de la família, del seu entorn, dels veïns i veïnes que han vingut en aquesta concentració de condemna i de rebuig com una riuada enorme. Avui tot el país és Cornellà per mostrar, per compartir aquest rebuig, aquesta indignació, aquesta consternació per un nou cas de feminicidi.
Avui era l'últim dia de la Festa Major de Corpus i els concerts que hi havia previstos s'han anul·lat en senyal de dol, també la Diada Castellera. Però els castellers de Cornellà han fet el pilar simbòlic en silenci i els artistes Òscar i Alejandra Larios han interpretat la cançó Lobo d'Helena Gadel, l'acte conclòs amb 5 minuts de silenci. Encara parlant de successos, una baralla ha acabat aquesta tarda amb un ferit per arma blanca al col·legi, al Segrià. Els participants també han agredit els Mossos d'Esquadra i han hagut 2 detinguts, un jove de 22 anys i un home de 47 per atemptat contra l'autoritat. La policia investiga ara què ha provocat l'enfrontament entre el ferit i l'altre grup de persones. I un últim apunt, perquè demà 15 tècnics entraran per primer cop al recinte de la vall de Cuelgamuros, al Valle de los Caídos, per exhumar les restes enterrades de 130 víctimes de la Guerra Civil, la majoria republicanes. Forenses, arqueòlegs i policia científica intentaran identificar i retornar els ossos als familiars. És una operació impulsada pel govern espanyol per complir la llei de memòria democràtica.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts són els que passen de les 10. Ui, 2 jugadors a terra. A Mendizorroza, topada, res greu, sí. Albert?
No, en principi res greu. Moltes protestes des de l'inici del partit a l'àrbitre català, García Bardura, que ara estava dialogant amb jugadors de l'Alavés. El 2 i mig d'aquesta segona meitat, sense gols. Clar, amb un partit de tornada, El gol, jo crec que no serà gaire protagonista en aquesta segona meitat, tant de bo, però a la primera no hi ha hagut xuts a porteria i aquesta segona meitat, de moment, aquests dos minuts i mig, no hem vist les àrees. Bola per l'Alavés, jugant pel mig del camp, Alavés 0, Llevant 0, al 3 de la segona.
I l'Spezia Verona per pujar, per no baixar la Sèrie B a Itàlia, aquest partit de desempat, com el tenim?
Doncs de moment força favorable a l'Hellas Verona, al minut 15 de la segona part, Spezia 1, Hellas Verona 3, o l'Spezia fa un gol o sembla difícil que pugui entrar en el partit i com a mínim empatar-lo.
Una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
A Romaculuma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romaculuma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Potser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana estirem el fil de Killing in the Name. Coneixeu la història d'aquest tema amb què Rage Against the Machine va debutar el 1992? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
RAC1. Fel, Picasso, va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sembla que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Truca-la. Sí, us la truco.
Posat en l'altaveu, ara.
Ai. Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe spinning. Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Ja. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et sé.
Irene, estem en directe, eh? En directe. No és cap broma.
Hòstia puta.
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC1. Tots som 1.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta 0 per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Busques cotxe o moto? Troba el teu vehicle a la Fira del Vehicle d'Ocasió d'Autovivo del 9 al 17 de juny a Sant Boi. Escull entre més de 500 vehicles de quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i a més compra ara i no paguis fins al setembre. Informa-te'n a firadelvehicle.cat i autovivo.es. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. Superesports amb Xavi Puig.
Passen 10 minuts de les 10 de la nit, tram final del Superesports. A partir de les 11, tu diràs, amb l'Aleix Pariser, fins a la 1 de la matinada. Com dèiem avui, amb Pere Guardiola, un dels protagonistes del Tu diràs, el president del Consell d'Administració del Girona, germà de Pep Guardiola, a qui escoltarem avui a la sintonia de RAC1. Com tenim el partit a Mendy Zorroza, Albert?
Sense gols a la B0, Llevant 0, al 8 de la segona. S'ha animat per fi el partit gràcies al Llevant. Primer amb un xut des de la frontal de Montiel, molt ajustada al pal, i si bé ha pogut salvar la l'Alavés, ha enviat la pilota a corna i després una rematada a Boldini, que ha picat massa a terra i ha sortit fora. També hi ha hagut un canvi per lesió al Llevant, ha hagut de marxar Pubill lesionat, i al seu lloc ha entrat Son, aquell jugador que li deien Cabezón i que se li va acabar, va quedar el nom de Son, aquest diminutiu del Cabezón, i que ara és el titular, o ha sortit en la segona meitat per ocupar el lateral dret de Llevant. 0-0, sense gols al 9 de la segona.
Tenim targeta vermella en aquest duel de desempat per saber qui baixa la Sèrie B a Itàlia. Molló.
Spezia 1, Hellas Verona 3.
Bastant clara, eh?
Defensa de l'Hellas Verona. Fa un palmell, un cop de palmell, per evitar un gol en aquest cas. La pilota anava a entrar, era un gol fet. I veu la vermella, òbviament. I és penal. Per tant, no, segurament no evitarà el gol i a sobre... L'Hellas Verona queda amb 10. Mal negoci pel seu equip. Si és que transformen el penal, ha estat Lleres Faraoni, sí, que ha estat l'autor del primer gol, en efecte, de l'Hellas Verona. Doncs ara jo crec que l'has pifiada. Spezia 1, Hellas Verona 3, pendents d'aquest penal, 23 de la segona part. És Orsato, qui està xiulant el partit.
Li dona la mà i li diu que no, que se'n vagi, que vinga, que no perdi més temps, i li volia donar la mà, que ha acceptat, evidentment, l'expulsió. No va ser, no podia fer una altra cosa que no acceptar aquesta expulsió, amb les mans més clares, segurament, de tota la temporada a Itàlia i a qualsevol lliga del futbol europeu. Ballera, de moment, esperant Rafa Márquez a Valdebebas.
Sí, esperant a Rafa Márquez, que de moment encara no ha sortit a atendre els mitjans. La sala de la premsa de Valdebebas ja està preparada perquè a l'entrada mexicana del Barça Atlètic s'expliqui. Veurem què diu especialment, doncs, del partit que han fet avui els seus jugadors, de la segona meitat, de si ha parlat o no amb Dion Cu d'aquesta jugada que d'alguna manera ha decidit l'eliminatòria, però que pel que dieu és clara i que per tant no hi ha res a dir. Que li ha pogut dir Dion Cu per, no sé, excusar-se d'aquestes mans en el tram final, ja en el temps afegit, i també perquè faci valoració de la temporada. Avui s'ha acabat, és un dia difícil per fer valoració de la temporada, però en fi, suposo que estarà satisfet del camí que ha fet el seu equip arribant al play-off, i malauradament un mal partit l'ha acabat condemnant perquè semblava que havia d'arribar a la final.
Ens demanes pas quan aparegui l'entrenador mexicà. Mira, que li ha sortit bé el negoci al jugador de l'Hellas Verona.
Sí, de moment sí, perquè ha fallat el penal l'Spezia 1, Hellas Verona 3. Això sí, el seu equip, l'Hellas Verona, l'equip de Faraoni, haurà de jugar els últims 20 minuts amb 10 homes, a veure si això ho aprofita l'Spezia per empatar el partit.
Ha tingut una de bona ara l'Alavés.
Sí, per fi hem vist a Femenies, el porter del Llevant, xut llunyada falta de Toni Moya, s'ha anat obrint, ajustada al pal, s'ha pogut lluir Femenies, ha enviat la pilota a corna, el 12 de la segona, la B0, Llevant 0.
Mundet, que han explicat des del bastió del Barça després de la victòria contra l'Unicaja en el tercer partit.
Doncs mira, del que ha dit Saronas Jasikevičius, només posava peu a la sala de premsa, que està molt content i molt satisfet per aquest 2-1 en què s'ha situat l'eliminatòria, i acte seguit ha donat el titular.
Este es exactamente el camino si queremos ganar el título. Lo que hemos hablado mucho es energía, ¿no? Estar ahí todos juntos, prepararnos para partido mejor manera posible. Yo creo que chicos ha respondido, ¿no?
Aquest és el camí. Saras ha volgut posar èmfasi a dos aspectes que s'han corregit en relació al partit de divendres al Palau: els punts fàcils de contraatac i les segones opcions, que han anat en augment pel que fa al seu equip i decreixent pel que fa a Unicaja de Màlaga. Però per damunt de tot, el tècnic lituà ha posat l'accent en la duresa mental dels seus homes.
Ser fuerte mentalmente tiene que ser, ¿no? Y si quieres ganar en pabellones difíciles, ¿no? Seguramente a lo largo de 40 minutos va a haber momentos difíciles. Yo creo que hemos sabido aguantarnos. Yo creo que en algunos momentos hemos sabido ver dónde tenemos nuestras ventajas y la verdad muy contento, pero sobre todo por actitud de equipo.
Avui el Barça s'hi ha dominat el rebot, 6 més que no pas l'Unicaja, i ha fet que els malaguenys només concedissin 2 punts de segona opció en tot el partit, en especial el darrer i l'últim quart. Hi ha un moment de sortida de la segona part on el Barça no entra bé a la segona part, però és capaç d'endosar un parcial de 0-8 amb Tomas Satoranski i Nikola Kalinic fent de líder. Tot plegat en una pista amb més de 10.000 persones davant d'un gran ambient que fa que per ser unes Jasikevičius la victòria d'avui tingui molt valor.
Sí, yo creo que sí, tiene mucho mérito. Es que no vamos a, ¿sabes? Bueno, yo puedo volver a hablar de Unicaja porque es que hemos hablado muchas veces, ¿no? Lleva 10 meses en una manera increíble, ¿no? No bajan nunca de, y muy difícil sacarles de lo que hace. Y esto yo creo que actitud que tiene ellos de pelear por todo es increíble, y aún es así, nuestra victoria tiene más mérito.
És curiós perquè el Barça ha guanyat fent 90 punts, però sense caps números desmesurats en la plantilla del Barça. Kalinic, Satoranski, Laprovítola i Nikola Mirotić, 4 jugadors amb 12 punts, a més de Brines i Kalkuritja amb 10. El Barça situa el 2-1 a l'eliminatòria, agafa l'avantatge en el marcador i també la iniciativa. O això és el que se'n desprèn del to i de les paraules del tècnic de l'Unicaja de Màlaga, Ivan Navarro.
Han jugado muy bien, creo que han jugado un partidazo. Han estado muy sólidos, con un gran acierto, especialmente la segunda parte. Creo que sus porcentajes de tiros de campo en la segunda parte y de tiro libre son espectaculares. Y bueno, y contra un equipo así, que te mete de esta manera, pues es más difícil correr. Te obligan a atacar en medio campo. Y bueno, y nos han colapsado muchísimo el juego de pintura, para penetrar, para jugarnos contra unos, nos han obligado a tirar 3 puntos y ahí, bueno, si no tienes acierto es difícil, ¿no?
Reconeixent la superioritat del Barça, el tècnic de l'Unicaja de Màlaga, Ivan Navarro, al començament de la roda de premsa de Saras deia: aquest és el camí. Coincideix Nicola Provítola.
Creo que la manera, ¿no? En cómo lo hemos sacado, es algo que tenemos que poder ver, poder tener en cuenta, ¿no? Porque Hemos tenido el control del partido, hemos jugado sólidos, muy pocos errores.
Només 11 pilotes perdudes al Barça en el partit d'avui. 2-1 en aquesta eliminatòria de semifinals. El proper partit, dimarts a les 9 de la nit, el Martín Carpena, amb l'opció del Barça de classificar-se per la final si suma la victòria en aquest quart partit contra els malaguenys.
Aquest ritme que no para. Abans heu comentat el Molló de la redacció, que realment per equips i el Colo també durant la transmissió, que no estan tan acostumats al doble partit per setmana. Clar, aquest avui sí, avui no, avui sí, avui no, avui sí, avui no, avui sí, avui no, que tenim durant els playoffs de semifinals, se'ls hi fa dur. Deies, Mundet, que es veia l'Unicaja com cansat, sí, cansat també en el tram final de l'últim quart, i és que, clar, vull dir, Unicaja no té el ritme de competició que té el Barça, que té un punt negatiu, que és que acaba jugant 90 partits al final de la temporada, però el positiu que estàs més acostumat a aquest ritme de gairebé no entrenar-te i només jugar.
Sí, però avui, per exemple, el Barça ha introduït 2 canvis en la rotació respecte als partits, i ara només els 2 primers de semifinals, sinó en tota la sèrie de quarts de final, que han sigut Oriol Paulí i Òscar da Silva, que no és que hagin tingut una aportació brillant en el dia d'avui, però, per exemple, Paulí ha jugat 3 minutets i da Silva n'han jugat 10. Són 13 minuts de 200, un 5% del minutatge del Barça. Avui ha sigut completament de refresc. Unicaja no està en aquesta disposició, ni per pressupost, ni per plantilla, i això, evidentment, el Barça que ho sap i aprofita les seves cartes.
Doncs demà a Badalona, demà aquest Joventut Reial Madrid, la penya obligada a guanyar per forçar el cinquè partit, i dimarts el Martín Carpena, aquest primer match ball que tindrà el Barça per plantar-se a la final. Veus un Barça-Madrid a la final o no, Mundet?
Jo em resisteixo a pensar-ho. Jo voldria pensar que la penya força el cinquè. Clar, jo posats a triar, jo vull des del primer dia la final catalana.
Home, i tant.
Ara bé, amb 2-1 i 2-1 a les dues eliminatòries, en fi, seria el més lògic pensar-ho d'aquesta manera.
A veure si demà la penya torna cap a Madrid, obliga l'eliminatòria a tornar cap a Madrid, que seria dimecres el cinquè i definitiu. Gràcies, Mundet. Fins ara.
Fins ara, salut.
Com ho tenim a Mendizorroza, Albert?
A punt d'arribar al minut 20 de la segona meitat, a la B0, llevant 0, però s'ha animat en general la segona meitat, més arribades, hi ha hagut canvi a l'Alavés, ha marxat Mamadou Sila, ha sortit del terreny de joc, potser amb alguna molèstia física, és el pitxitxi de l'Alavés, un dels homes de referència en atac, però abans del quart d'hora de la segona meitat ja ha marxat i al seu lloc l'ha ocupat el trompetista, el Villalibre, Asiel Villalibre, que té els seus minuts amb la seva barba, ja lluitant absolutament cada pilota de l'atac de l'Alavés, de moment encara no ha tingut cap oportunitat. 0-0 a la vez, 0 llevant 0.
Sense gols, això es resol dissabte que ve a les 9 de la nit al Ciutat de València, el partit de tornada, i sabrem quin és el tercer equip que puja cap a primera divisió i s'afegeix per tant el Granada i el Les Palmes com els dos equips que van pujar directament cap a primera divisió. A Itàlia continua la victòria del Verona. Mulló.
Sí, ara ataca molt més l'Spezia aprofitant l'inferioritat numèrica de l'Elas Verona. Spezia 1, l'Elas Verona 3, l'Elas Verona amb 10 homes. Som al 32 de la segona part.
Ara sí, anirem cap a París també per escoltar Novak Djokovic, que avui ha guanyat el seu títol de Gran Slam número 23. Es converteix en el tenista en categoria masculina amb més títols de Gran Slam, superant els 22 de Rafa Nadal. Ho ha seguit aquesta última setmana de Roland Garros i avui a la Philippe Chatrier, aquest partit per la història, l'Albert Bassas. Albert, bona nit de nou.
Hola, Xavi, bona nit.
Què explica Djokovic? Djokovic és satisfet? Anava amb la jaqueta del 23 quan ha atès la premsa o no?
Després se l'ha treta, però ha sortit amb la copa dels mosqueters, la famosa copa de tants centímetres per tants centímetres i de 14 quilos. Doncs ha sortit amb la copa, orgullós. Fa només una estona, no penso que fa tant, perquè ha trigat en sortir el servi després de totes les celebracions, però content, molt content, se'l veia feliç i fins i tot una mica bromista, feia broma per exemple en el fet que just el 23è hagi estat aquí a París a Roland Garros, que és el gran slam que sempre se li ha donat pitjor de tot. Si vols
l'escoltem.
Té certa gràcia que hagi aconseguit el 23è gran slam aquí a París a Roland Garros, en aquesta superfície que sempre m'ha costat tant. Això encara ho fa més dolç, fins i tot més gran, sense deixar al marge el que costa qualsevol altre torneig de Gran Slam. Roland Garros sempre ha estat la muntanya més complicada d'escalar de la meva carrera i per això encara li dona més valor. Even
more satisfying. Doncs aquest tercer Roland Garros, que sobre terra batuda, que no és la seva especialitat i que fa que en sumi 23... de grans slams ja amb Austràlia, amb aquests 10 que ha guanyat Austràlia com el gran slam per Novak Djokovic, on se sent pràcticament com a casa seva. A veure si hem recuperat el Bassas, que t'havíem perdut. Albert, ets per aquí?
Sí, sóc aquí.
Però què més ha dit el serbi després d'aquest partit històric per ell?
Doncs mira, ha parlat també del debat de si això el converteix en el millor o no. Ja ho he anat dient, per primera vegada Djokovic és el que té més títols, més grans slams per ser exactes, però sobre aquest debat de si això el converteix automàticament en el millor tenista de la història, doncs n'ha dit això.
I don't wanna say that I am...
No vull dir que sóc el millor. Com he dit anteriorment, seria una falta de respecte cap a tots els grans campions que hi ha hagut en les diferents eres del nostre esport, on es jugava d'una manera molt diferent a la d'avui dia. Així que sento que cada gran campió de la seva pròpia generació ha deixat una gran empremta, un llegat i ha contribuït al camí perquè estiguem disponibles per jugar aquest esport i en un gran escenari. Deixo aquest tipus de debat sobre qui és el millor de la història per qui ho vulgui.
Is the greatest to someone else?
Potser s'acabarà sentint el millor Xavi si en guanya més, i assegura de fet tenir benzina per estona, i això que ja té 36 anys, de fet avui, t'ho heu explicat abans, s'ha convertit en el tenista també més gran, més vell en guanyar aquí a París, amb 36 anys i 20 dies, superant en 15 dies el títol que Nadal va guanyar l'any passat, precisament també contra Casper Ruud.
Of course, I feel incredibly proud.
Em sento increïblement orgullós i sobretot de poder-ho compartir amb la meva família i amb tota la gent que m'ha donat suport al llarg de tots els anys d'aquest viatge que encara continua. Sento que mentre segueixi guanyant Grand Slams no pensaré en posar punt i final a la meva carrera, que ja dura 20 anys. Encara em sento motivat i amb inspiració per seguir jugant al millor tennis i sobretot en aquests tornejos que són els Grand Slams. De fet, ja tinc ganes que arribi al Wimbledon.
I look forward already to Wimbledon.
Ha semblat una amenaça, això, pràcticament, eh? Sí. Masses més que un desig.
És que ara recordava, sí. Perdona, Albert, que des de l'eliminació quarts de final de Roland Garros de l'any passat porta 21 partits de Grand Slam guanyats, consecutius. Sí, sí. O sigui que clar, per derrotar aquest home en Grand Slam... ara mateix no és fàcil, eh?
Tot el Wimbledon, Austràlia i tot el Roland Garros. Perquè sí, el US Open no el va poder completar. Clar, estem davant l'opció de fer el ple a l'any natural. És a dir,
el Gran Slam. Sí, sí, el Gran Slam. Tots. Sí, sí, sí. De fet, sí, té aquesta opció després de molts anys. Perquè sí, va estar a punt, però ara entre una cosa i l'altra, entre fa uns anys amb Nadal, que sempre li prenia el Roland Garros el Covid, que li ha impedit doncs, jugar sobretot a Austràlia o també als Estats Units. Clar, fins ara no hi havia aquesta opció, però ara, clar, té rival, no té rival. És veritat que Alcaraz li va prendre o va guanyar el darrer Open dels Estats Units i que potser és el tenista cridat a posar-li les coses més complicades, però bé, però de moment hem vist, o aquest Roland Garros ha demostrat que per el motiu que sigui encara no està a l'alçada. Per tant, veurem què passa primer a l'herba de Wimbledon i després doncs, a la pista ràpida de l'Open dels Estats Units, però sí, sí, això que diu que ja pensa en el 24è, bé, en Wimbledon, i per tant en ampliar distàncies i ja pel 24è, doncs després de l'exhibició que ha fet aquestes dues setmanes, insistim, en el terreny, en la superfície en què es troba menys còmode, doncs fa por Djokovic, que si en guanya més, doncs llavors sí que es convertiria en el tenista amb més grans slams de forma absoluta, perquè ara mateix encara doncs, té els mateixos que Serena Williams i un menys que Margaret Court, però el pas que va, vés a saber si és capaç doncs, d'arribar al 25è.
I parlant de fer el Gran Slam en el mateix any, ara mirava, clar, els últims tenistes, ja siguin home o dona en aconseguir-ho, l'última és Steffi Graf l'any 88.
Sí, en un any guanyar els quatre grans.
Sí, sí, que dèiem que és el que de moment pot fer l'últim home... és Rod Laver l'any 1969. Bé, de fet, és com ho han fet tres. Rod Laver dues vegades i els altres dos són un dels anys 30, Don Butch, i l'altre dels anys 50, Maureen Connolly.
Sí, una altra cosa és tenir-los tots, que això hi ha més tenistes que ho han aconseguit, o clar, evidentment és més fàcil fer-ho, però en un mateix any, clar, és més complicat. De moment ja ha fet la meitat de la feina. Dos de dos, ara n'hi queden dos més.
Sí, Wimbledon, que se li dona bé, en té set, sí. I el US Open, que jo crec que en tindrà especial ganes aquesta temporada, després del veto que porta als Estats Units per no estar vacunat per la Covid, si pot arribar, no té contratemps físics, jo crec que tindrà, estarà especialment motivat també Novak Djokovic per afrontar aquest gran slam que serà l'últim de la temporada. Basses, d'aquí una estona escoltem la conversa que has mantingut amb Àlex Corretja de tot el que ha passat a Roland Garros aquesta setmana, aquestes dues setmanes, i evidentment també d'aquest 23è gran slam del tenista serbi. T'escoltem ja també a la nit el Tu diràs. Fins ara.
Perfecte, molt bé, fins ara.
Surt Carbonell, el capità del Barça Atlètic a la zona mixta, Ballera.
Sí, està parlant Àlex Carbonell, li han fet la primera pregunta sobre els àrbitres i diu que no vol comentar absolutament res de...
Creo que el partido, la eliminatoria ya ha terminado, el Madrid ha pasado, esa es la realidad, y ahora mismo valorar si era o no era, ya está, o sea, ya no sirve de nada, ¿no?
Salmorri. Què tal, Àlex? Ramon Salmorri, de Catalunya Ràdio. M'agradaria saber... Què consideres que ha passat perquè el Madrid us hagi dominat durant tot el partit de la manera en què ho ha fet? I segon i sobretot, com valores que en les dues eliminatòries us hagin xiulat un penal en contra i si creus que l'arbitratge ha estat decisiu? Merci.
Bueno, jo penso que ens han vingut a pressionar més a dalt i no hem sigut capaços d'enllaçar passades amb la gent de l'atac, no? Hem tingut molta possessió en defensa, a inici de sortida de pilota, però no hem acabat de poder enllaçar amb Luismi, amb Stanis, en donar-li una mica més de profunditat al nostre joc. A la segona part crec que hem millorat en això, hem aconseguit tenir ocasions, i bueno, però no les hem fet, no? Ells jo crec que han tingut 3 o 4 ocasions, ens han fet 3 gols, i aquesta és la realitat, no? Ens anem molt tristos, molt decebuts, però bueno, jo crec que de tot s'aprèn, no? I respecte als penaltis, doncs, és el mateix que he dit abans, l'àrbitre ja ho ha xiulat. Vull dir, no sé si ha estafat o no, però bueno, és una pena. És una pena que haguem perdut aquesta eliminatòria i ja està, la veritat.
Hola, Àlex, en directe al Superesports de RAC1, Gerard Ballera. M'agradaria preguntar-te si creus que encara vol més, tenint en compte la rivalitat que hi ha. Era un miniclàssic, una eliminatòria que més us podia apropar a la final del play-off d'ascens, i com a culer, això encara et vol més. I quina valoració feu de la temporada, tot i haver perdut avui aquí? Gràcies.
A nivell individual, el que et puc dir, que com bé has dit, no, jo soc culer, soc de la casa, i jo avui tenia unes ganes increïbles de tornar a guanyar, no? Tornar a guanyar, eliminar el Madrid, hi ha una rivalitat que jo feia anys que no jugava un clàssic, potser des de Benjamí o Alaví, i per mi poder jugar contra ells en una fase com aquesta i poder guanyar-los era una il·lusió molt gran, no només per mi, sinó també per la meva família, els meus amics que ho han estat seguint, no? I bueno, és una llàstima, no? I la valoració de l'equip crec que és espectacular. Crec que l'equip, la temporada que ha fet, és per estar super orgullosos, perquè crec que som la plantilla més jove, tot i tenir jugadors com jo, que de 25 anys, som l'equip més jove de la categoria, on no ningú donava un duro per nosaltres que estaríem aquí avui disputant un play-off amb moltes opcions de passar, i jo crec que el que sento i el que sentim molts del vestuari és un orgull. Per mi ha sigut un orgull defensar la samarreta del Barça i amb un equip com aquest, no?
José Luis. Buenas, José Luis, para Más que Pelotas. Te quería preguntar, a pesar de la derrota, para la siguiente temporada, ¿qué crees que hay que mejorar y que sí pasó ahora en este play-off?
Bueno, yo creo que la plantilla es muy joven. Hoy en el 11 titular teníamos muchos jugadores que saltaban del juvenil al senior, ¿no? Su primer año a nivel profesional. También teníamos a Aleix, que era hoy ha sido titular, que aún es juvenil. Ander es juvenil aún. Hemos jugado 20 media hora con un jugador de 15 años, con Lamin. Somos un equipo muy joven. Y poder vivir este tipo de experiencias, yo creo que para ellos, para un futuro, es espectacular, ¿no? Siendo tan jóvenes y vivir experiencias como las de hoy, creo que les va a ayudar muchísimo para el año que viene, porque ya saben de qué va esta categoría, es una categoría muy dura, y haber podido meternos entre los 5 primeros es motivo de satisfacción, y yo creo que de cara para ellos, para la temporada que viene, yo pienso que esto les tiene que motivar, ¿no? Porque tienen que aprender de lo que ha sucedido hoy y disfrutarlo, ¿no? Porque al final, como he dicho, siendo tan jóvenes, la temporada ha sido brillante, ¿no?
Última pregunta. Darío Araujo, para TIES por México. Una vez terminada la temporada y haciendo el balance, ¿cómo valoras el trabajo de Rafa Márquez en esta temporada y en lo personal que ha aportado a ti?
Pues el trabajo de Rafa para mí ha sido fundamental. Pienso que ha ido de menos a más como todo el grupo, pero también es que es normal, ¿no? Ha sido su primer año, creo, como entrenador, y yo, por ejemplo, desde dentro he notado una progresión muy, muy grande. Creo que se ha notado el rendimiento del equipo Ha sido brutal la segunda vuelta que hemos hecho y por eso estamos donde estamos, donde nos hemos clasificado para unos playoffs con un equipo que al principio yo lo sentía, yo vivía los comentarios desde fuera de no, este año, a ver, sois muy jóvenes tal, y creo que el trabajo que ha hecho Rafa de darnos la confianza, de darnos los conceptos y mecanismos para jugar, creo que ha sido fundamental. Y bueno, yo a nivel personal, ¿qué te puedo decir? He terminado jugando prácticamente todo, me ha ayudado muchísimo en el día a día con su carácter, su tranquilidad, nos ha dado esa calma que necesitábamos al ser un equipo tan jóvenes. Y nada, yo solo le puedo dar palabras de agradecimiento, porque encima a nivel competitivo nos ha colocado en posiciones de playoff y me ha permitido vivir otra vez un playoff con la camiseta del Barça, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
Doncs fins aquí la roda de premsa d'Àlex Carbonell, preparat ja Rafa Márquez per asseure's a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva de Valdebebas i per donar les explicacions als mitjans de comunicació. Està a punt d'entrar a la sala de premsa, encara no ho fa, s'ha saludat crec que primer amb el capità del Barça Atlètic. La veritat és que...
Bona anàlisi de la trajectòria, sí, de Márquez, com a entrenador, sí, del Barça Atlètic, que ha fet el capità de l'equip.
Sí, sí. Escoltem a Márquez, que ja està assegut a la sala de premsa, començarà la roda de premsa.
Comenzamos la roda de premsa con el entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez. Recordar una pregunta por turno y decir el medio al cual representáis antes, por favor. Bueno, por allá atrás, Jordi.
Hola, mister, buenas tardes. Buenas noches.
Noches.
Supongo que la decepción en este momento es mucha, lo ha dicho su capitán, también supongo que para usted. Más allá de hacer un balance de toda la temporada, de lo bien que se ha hecho el equipo, ¿cómo explica lo que ha pasado en el partido de hoy? ¿Por qué el Barça le costó tanto entrar en el partido? ¿Por qué no remató a puerta en toda la primera parte? ¿Por qué jugó tan atrás? O sea, es cierto que el Castilla empujó mucho, que el Castilla presionó, que el Castilla fue muy intenso, pero ¿por qué no tuvo respuesta el Barcelona durante toda la primera parte para acabar de esta manera? Gracias.
Sí, bueno, yo creo que no encontrábamos esa profundidad. Sí que avanzamos esa primera parte para tener esa progresión, pero después no aprovechábamos esa ventaja que teníamos, sino que volvíamos a jugar hacia atrás, lo cual pues obviamente no conectábamos con la gente de adelante. Sí que nos costó, el Castilla lo hizo bien, hicieron un desgaste bastante bueno y bueno, sí, no lo complicó. En la segunda parte creo que ajustamos y mejoramos un poco más y tuvimos nuestras oportunidades que no logramos concretar, así que bueno, yo creo que fue la tónica del encuentro, en el que vimos un Castilla agresivo, obviamente, que tuvieron sus oportunidades, concretaron y bueno, con ese error al final que nos cuesta pues la eliminación.
Pedro. ¿Qué tal, Rafa? Ramón Salmurri de Catalunya Ràdio. Quisiera saber qué les ha dicho a sus jugadores al final del encuentro, en el vestuario, y sobre todo si se siente perjudicado por el arbitraje.
Nada, que estoy muy orgulloso de ellos. Creo que las expectativas al inicio de esta temporada eran muy bajas. Nadie daba un duro por nosotros. Es un grupo, creo que si no es el más joven, creo que es el más joven de la categoría. Es una categoría muy difícil, como esta primera experiencia para mí, el nivel que hay es bastante alto. Y haber hecho lo que conseguimos, yo creo que diría que ha sido una temporada bastante buena, ¿no? Hemos jugado con juveniles al final, porque también las bajas fueron sensibles. Y no, del arbitraje no tengo que decir nada. Al final es lo que hay y hay que respetar las decisiones del árbitro.
Hola, Rafa. Gerard Ballera de RAC1, en directo al Superesports. Me gustaría saber, has hecho dos cambios en la segunda parte, no sé si no querías modificar el equipo porque veías que todo iba bien o porque esperabas quizá en una posible prórroga refrescar al equipo, ¿por qué de esos dos cambios en la segunda parte? Y si has hablado con Alfa Dioncu, si te ha comentado algo de la jugada del penalti, no sé si has podido hablar con él. Gracias.
No, la verdad es que no hablé con él, con Alfa, y bueno, pues errores que se cometen y él intentará aprender de eso, ¿no? Sí, hice dos modificaciones pensando en que podíamos ir a prórroga y quizás aguantarme un poco más. realmente arriba no tenía mucho. Creo que obviamente sigo teniendo más confianza en Luismi, en que pudiera hacer alguna genialidad. Stanis tuvo un problema durante la semana que quizás no estaba al 100%. Y después, bueno, esperando obviamente más desequilibrio de Lamine en medio campo, pues meter a un juvenil como Aleix nos daba un poco más de control de la pelota, aunque en el primer tiempo nos costó mucho encontrarlo y obviamente tratar de estas superioridades aprovecharlas no lo hicimos. Y bueno, sí, eso fue lo que quizás mis decisiones de hacer estos dos cambios. Después venía Pelayo, que ya estuvo fuera de las canchas durante un tiempo, entonces no tenía ritmo de partido, que también pensaba a lo mejor protegerme un poco más para sacar a Carbu en la media cancha, pero bueno, como se fue dando el partido, intenté pensar en tratar de que el equipo no cambiara mucho su estructura.
¿Y atrás, Luis?
Hola Rafa, José Luis para Basque Pelotas. Mi pregunta es, ¿qué valoración te pones tú como técnico en esta, siendo tu primera temporada, y qué crees que han sido tus aciertos y tus errores, de cierta manera, para poder mejorar de cara a la siguiente?
Esto de ponerme yo una calificación, yo creo que más bien hay que ver el diario mañana, a ver si el Dandy, ¿no? Yo soy muy exigente con mi trabajo, yo se los decía a los chicos, yo intento dar siempre lo mejor y creo que, bueno, todo el staff también entendió un poco mi mensaje desde un inicio, ¿no? Y yo creo que la evolución del equipo ha sido bastante bueno para llegar hasta esas instancias, así que, bueno, como lo vuelvo a mencionar, al inicio de temporada nadie pensaba que podíamos llegar a estas instancias y hay que estar orgullosos del trabajo. No nos alcanzó, hay que aprender de eso para volver a intentarlo de nuevo la siguiente temporada.
Sport.
Hola Rafa, ¿qué tal? Javier Giraldo del diario Sport. Ha sido tu primera experiencia en el equipo, quizás es demasiado pronto, pero ¿qué sensaciones te llevas, sobre todo pensando en el año que viene? ¿Te ves el año que viene dirigiendo al equipo? ¿Quizás has pensado en cambiar de aires? ¿Qué sensaciones tienes en sentido de futuro?
No, sensaciones que esto me apasiona, esto me gusta, esto me tiene muy contento de poder estar en el cancha y transmitir toda mi experiencia, de poder trabajar con chicos y poder ver esa evolución en cada uno de ellos. Yo tengo un contrato de 1+1, yo creo que ambas partes estamos contentos con la labor que se hizo, con el trabajo realizado hasta el día de hoy y bueno, por mi parte seguramente sí, intentaré seguir otro año más para seguir aprendiendo, formándome y después pues ya veremos qué es lo que sucede.
Hola Rafa, José Antonio Duro de la cadena SER. Quería preguntarte, porque tú seguramente conozcas mejor que nadie al Eldense, ¿cómo ves la siguiente eliminatoria? Has tenido una lucha con ellos durante todo el año en el otro grupo.
Ya ho apuntaran al Real Madrid, a veure què li sembla l'Eldense a Rafa Márquez, que mirarà demà el diari si el Dandy Molló
sí
surt al Barça Atlètic, no? La classificació sí. Del Dandy.
Sí, sí, les valoracions que fan... Ara no sé si és l'As o el Marca, que...
Sí.
No. Diria és l'As.
Crec que és l'As.
Que fa allò del malo, el bueno, el Dandy... Bé, doncs Márquez mirarà si el nomenen el Dandy. Jo crec que no el nomenaran el Dandy, a Rafa Márquez demà al diari As. Vaja, diguem, agosarat.
I que ell vol continuar, ha deixat clar en aquesta penúltima resposta que té un 1+1 i que per ell, si per ell és, que ell ha encantat de poder continuar l'any que ve sent l'entrenador del Barça Atlètic. Estava anul·lada, no?, per fora sí. De joc aquesta acció ara mateix a Mendizorroza, Albert.
Sí, sí, per fora de joc de Frutos, en què ha estat a punt de marcar, l'ha salvat un defensa gairebé sobre la línia i el rebot ha picat en Soldado, que ha enviat la bola sense voler al pal, però estava anul·lada per fora de joc de Frutos i fa uns minuts també anul·lat per fora de joc un penal que havia assenyalat García Verdura a favor del Llevant, però veient la repetició, clar, fora de joc en l'inici de la jugada, per tant, ha hagut de desdir, li han dit que hi havia fora de joc, per tant, no era penal. 0-0, 86 de partit, a la B 0, Llevant 0.
I s'acaba ara sí el desempat per saber qui baixava la Sèrie B a Itàlia.
Sí, es queda la sèrie a l'Elas Verona, ha guanyat 1-3 contra l'Spezia, que és qui baixa la Sèrie B, i mira, també ha pujat als play-offs el Cagliari de Claudio Ranieri, Mongol al 94.
Home.
Els va pujar l'any 1991.
El Cagliari?
Sí. i ha arribat a mitja temporada, ara veia Toni Padilla que ho tuitava, i acaba d'aconseguir l'ascens amb un gol al 94 en el partit de tornada del playoff d'ascens a Ranieri Gallet, que té 71 anys.
Sí, eh? Si ara ho mirava, sí, sí. El 51 el feia més gran, però no, 71 anys Ranieri. Mira, aquest any que el Leicester ha baixat, ell que sí, el va fer campió de la Premier, aquest any el que ha fet és pujar el Cagliari a la sèrie italiana. Claudio Ranieri amb 71 anys. 16 i les 11, mira, farem una pausa i rematarem aquest Superesports escoltant la conversa que ha mantingut l'Albert Bassas amb l'Àlex Corretja, del que ha donat de sí que Roland Garros per la història, 23 Grand Slams per Novak Djokovic. Pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colonials.
A RAC1, Superesports. Like we danced into a nightmare. We're living 1984. If double think's no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores. Waking life, it lets us down.
14 i les 11, 14 i comença el Tu diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Ha acabat la roda de premsa de Rafa Márquez a Valdebeba, Gerard.
Sí, sí, ha acabat ja la intervenció del tècnic mexicà del Barça Atlètic, no sé on l'havíeu deixat, però vaja, en el tram final...
Ens cal l'anàlisi de l'Aldenc, l'hem deixat en l'anàlisi que feia de l'Aldenc.
D'acord, ha comentat simplement, li han preguntat simplement si havia felicitat ja a Pep Guardiola i ha dit que sí, que no només a Pep Guardiola, sinó que també havia felicitat a Xike Begiristain i a d'altres excompanys que havia aconseguit el Barça per la Champions aconseguida ahir. Ara ja a punt de comparèixer el tècnic del Real Madrid, Raúl González.
Deixem escoltant-lo, deixant clar Rafa Márquez que, si és per ell, vol continuar, sí, com a entrenador del Barça Atlètic. 13 i les 11. 5 minuts d'afegit a Mendy Zorroza, Malabé 0, Llevant 0. I aquesta és la conversa que ha mantingut l'Albert Bassas amb l'Àlex Corretja, que hem escoltat durant totes aquestes setmanes Eurosport comentant aquest segon gran slam de la temporada, i que sempre és un gust i un plaer escoltar-lo analitzant un torneig com és aquest Roland Garros, que ha guanyat Novak Djokovic i que fa que en sumi 23, superant els 22 de Rafa Nadal pel que fa a Grand Slams. Bassas amb Àlex Corretja.
Amb Àlex Corretja, Àlex, bona nit.
Què tal, Albert? Molt bona nit.
Al final no hi ha hagut sorpresa i Djokovic, doncs, ha fet història avui a París, tal com tots ens podíem imaginar, no?
Aviam, ha fet història una vegada més. Jo crec que encara amplia la seva història, però ha demostrat que quan està en aquest nivell i sobretot amb aquesta concentració, doncs és gairebé impossible de batre'l, tot i que la superfície, a vegades pensem que la terra batuda, doncs no és la seva millor superfície, però ja porta 3 Roland Garros aquí i 23 en total, així que el partit ha sigut molt dur, però hem de reconèixer que el Djokovic ha demostrat que avui en dia és gairebé imparable.
Te l'imaginaves tu així, aquesta final, amb un rut lluitador, voluntariós, però al cap i a la fi un esglaó per sota?
Aviam, sí que si tu veus jugar al Ruth, tothom sabia que el partit seria molt dur, molt difícil, com així ha sigut. Vull dir, al final han passat de les 3 hores, però quan el Novak agafa el seu nivell alt, té un servei molt potent, té una dreta que cada vegada la pica més forta, el seu revés és molt fiable, falla gairebé poquíssimes pilotes, i després la seva mobilitat també és molt bona, no? Llavors el Ruth jo crec que ho ha fet molt bé, ha jugat per mi un partidàs al màxim de les seves possibilitats. Penso que no se li pot retreure res, però és veritat que, bé, el Djokovic quan et posa aquest llistó, doncs sabem com el segueixes, fins i tot l'altre dia l'Alcaraz, que és el número del món i que és un jugador que passa per sobre molts dels seus rivals, mira com va acabar. Vol dir que quan el Djokovic està a tope té una dimensió molt complicada.
Era la segona oportunitat que tenia Djokovic per superar aquest rècord de grans slams i aquesta vegada no ha perdonat.
Sí, aviam, jo crec que les vegades que hi ha estat igualat també era molt difícil, venia de bastant a sota i aquest any doncs va guanyar Austràlia, ja va igualar el Nadal, ara l'ha superat, però si tirem una mica enrere tot el que ha passat al Djokovic les últimes 2-3 temporades des de la pandèmia, jo penso que no som conscients nosaltres, perquè una cosa és el que parlem els de fora i una altra cosa és la realitat dels de dins. Hem de pensar que fa pues un parell d'anys, te'n recordaràs que estava a Austràlia i no va poder jugar al torneig, el van deportar, més tard a l'Open d'Estats Units no el va poder jugar, l'any passat tampoc va poder competir a Nova York, a Wimbledon va guanyar el torneig però no li van donar els punts. O sigui que hem de calibrar i mesurar la dificultat del que ha fet el Djokovic, perquè jo penso que has de ser un ser humà molt especial per pair tot el que ha pair el serbi.
Creus que ara ningú li prendrà aquest honor de ser el millor, el tenista amb més grans slams de la història del circuit ATP?
Serà molt complicat, perquè lògicament ell encara té benzina, el Rafa ara de moment doncs durant aquest any en principi no competirà, i quan torni l'any vinent, que tant de bo sigui així, doncs ja veurem, però penso que ell ve amb l'embranzida i és probable que encara hi sumi alguns més, ja no dic alguns.
Anava a dir, això mateix t'anava a preguntar, perquè la sensació és que físicament ell està bé, és gran, té 36 anys, però de fet avui ha estat el guanyador més gran aquí a París, però la sensació, ara que hem parlat tant de temes físics arran de l'eliminació del Alcaraz i de com es va produir, tu creus que ell és qui millor s'ha sabut dosificar?
Aviam, això mai es sap, vull dir, no hi ha dubte de que cadascú té el seu estil, no? I el Nadal necessitava molta força per jugar, el Federer necessitava la seva finura i també va aguantar fins als 40 i escaig d'anys, i ell, doncs bé, la seva alimentació, la seva forma de cuidar el seu cos, doncs l'ha dut a l'extrem i això ha fet que estigui molt bé a dia d'avui. No sé qui ho ha fet millor o qui no ho ha fet millor, perquè cadascú té el seu procés, té la seva carrera, té la seva mentalitat, la seva forma de ser, la seva cultura, no? Fins i tot quan tu te n'adones de com som uns i com som uns altres, doncs també entens la majoria de les coses que estan passant al món.
És el millor de la història, Àlex? Els números diuen això, però és el millor de la història per tu?
Si parlem de números, jo crec que probablement amb aquest títol que acaba d'aconseguir avui, doncs, home, a dia d'avui per números sí que podríem dir que és el millor de la història. Després una altra cosa és qui t'agrada més a tu de la història, qui t'agrada més al Michael Jordan o al LeBron James. Doncs a lo millor a mi m'agrada més el Jordan i tu em diries, ja, però té més títols al LeBron James. Jo et diria, ja, però a mi m'agrada més l'altre i per mi és el millor. Llavors, penso que al final és com calibrar jugadors és molt difícil, perquè depèn del que tu et desprèn també, saps? Depèn del que tu et transmet. Potser he guanyat molts títols un, però et transmet menys que altre que potser té bastant menys títols, no? Llavors jo crec que això és molt particular. A mi jo només hi ha una cosa que no m'agrada, que és l'odi que existeix en aquesta comparativa de qui és millor, si el Federer o el Nadal o el Djokovic. Penso que és absurda la comparativa de gelosia, d'enveja i de crispació que genera que tu puguis dir que a tu t'agrada més un altre independentment de qui tingui més títols. Penso que això és un problema, honestament, més de la societat que a vegades penso que hi ha problemes molt més greus i no sabem gestionar-los. I penso que amb el tennis, en aquesta ocasió, quan parles d'aquest tema, aquest debat, surten tots els, no sé, jo crec que la gent una mica frustrada que perd una mica els papers. Per això penso que, escolta, jo he disfrutat i he gaudit dels tres i és amb el que més em quedo.
I acabo, ara comentes tennis i ho fas molt bé, a més, però fa 25 anys jugaves, per exemple, aquí mateix una final
que a sobre té alguna anècdota curiosa pel que sé, amb pel·li pel mig. Explica'ns una mica quins records tens d'aquell partit i d'aquesta anècdota.
Bé, doncs fa 25 anys, com bé deies, vaig perdre la final d'aquí de Roland Garros contra el Carlos Moyà i començava el Mundial de França del 98, aquí mateix, i l'organització va decidir doncs, que el Pelé donés el trofeig als guanyadors, i en aquesta ocasió doncs, el Carles va guanyar, però Pelé va entrar amb dues pilotes de futbol signades i dedicades per nosaltres. Jo em vaig venir a dalt, vaig començar a fer uns tocs amb la dreta, amb l'esquerra, amb el cap, no sé què, i de cop vaig agafar i li vaig picar una puntada i la vaig tirar a la graderia. A tot això que el Pelé em va dir... Però no, que està dedicada, que te l'he portat per tu, Pelé, te l'ha signat. I jo, clar, em vaig quedar flipat, el vaig mirar i li vaig dir, tio, pues ho sento perquè la pilota ara està, l'agradaria, no sé com ho farem. Vam intentar recuperar-la, però mai més, aquella pilota va desaparèixer. El Moyà no es va enterar de res i va tornar una puntada també va tirar la seva. En Pelé, el pobret, es va decepcionar molt, després li vam demanar disculpes, però clar, les pilotes van desaparèixer i bé, l'anècdota allà va quedar i lamentablement mai més vam recuperar aquella pilota.
O sigui que hi ha algú, o dues persones en aquest cas, que a casa seva tenen una pilota de Pelé, que una era per tu i l'altra per en Charlie.
Sí, sí, tindrà de cara per l'escorretxa de Pelé i una altra per Carles Moyà d'en Pelé, però no sé qui sigui, el Jean-François o el Michel de Torn, doncs la tindrà a casa i doncs que la gaudeixi, la veritat.
Jo crec que aquestes alçades ja la podem donar per perduda, no, Àlex?
Sí, igual si la busquem a Wallapop encara la trobaríem, però difícil, la veritat.
A l'escorretxa, un plaer parlar de tenis com sempre amb tu. Moltes gràcies i bona nit.
Una abraçada a tothom. Adéu, Albert, gràcies.
Àlex Corretja amb l'Albert Bassas, avui acabada la final masculina de Roland Garros, un luxe l'anàlisi que en fa l'Àlex Corretja, i a més amb anècdota final, Déu-n'hi-do, Pelé et dedica una pilota, mira, per Àlex Corretja, i tu li fots puntada, vinga, cap a la graderia, i l'altre que et veu a tu, Moyà, i diu,
ah, sí?
Doncs vinga també, puntada cap a la graderia, i mira, algú que mira, una pilota dedicada per Pelé, però no per mi, sinó per l'Àlex Corretja, i una altra pel Carles Moyà. Àlex Corretja, dels homes que millor explica el tennis al nostre país, i diria que més enllà també, ara el micròfon de l'Albert Bassas. 4 i les 11, va, sí que ara ho anem rematant. Dani.
Superesports amb Xavi Puig.
Ara sí que s'ha acabat el partit de Narda d'aquesta final per pujar primera a Mendiz Torroza.
Sense gols, després d'una primera meitat molt avorrida, la segona s'ha animat, hem vist els porters, però no hi ha hagut gols. Per tant, a la vez 0, Llevant 0, potser els punts una miqueta millor al Llevant, però la imatge és els jugadors de l'Alavés, a un dels gols, on hi ha l'afició més sorollosa, doncs aplaudint i ja preparats de cara al partit de tornada dissabte vinent al camp de Llevant. Hem vist a Luis García Plaza, el tècnic de l'Alavés, molt emprenyat. Se li llegia vergüenza, crec que anava dirigit als àrbitres. Vaja, jo crec que García Verdú ha fet un partit impecable, no hi ha cap jugada de polèmica, i si es queixa de l'afegit, doncs noi, a mi m'ha semblat exagerat, fins i tot. En fi, que 0-0, dissabte vinent es decidirà si Llevant o Alavés pugen a primera divisió.
Un empat al final de la pròrroga, la setmana que ve que pujaria el Llevant cap a primera divisió. La setmana que ve que tenim la feina al Fort de Colònia. Tenim la Laia Coll ja fent la maleta, la feina la desfà 3 vegades durant la setmana per començar-se ja a motivar de cara a aquesta final a 4 de la Lliga de Campions d'handbol. I ens hi posem d'hora la setmana que ve, que ningú no es despisti. Sí. Dissabte arrenquem ja a les 3, perquè un quart de 4 juga el Barça a la primera semifinal contra el Magdeburg. L'altra serà a les 6 i la jugaran el Paris Saint-Germain i el Kielce. I la final és diumenge a les 6 de la tarda, on esperem poder veure i el Barça aixecant una altra vegada la Champions. També hi ha tercer i quart lloc. Aquest també es manté, igual que passa a l'Eurolliga de bàsquet, també en aquesta Champions de handbol es manté aquest tercer i quart lloc, que se jugaria diumenge a un quart de 4 de la tarda. Arrenca el cap de setmana que ve també la final de la Lliga de Futbol Sala. Albert, aquest Barça-Jaén, els dos primers partits al Palau, tenim alguna idea de quan seran o encara no oficialment?
Sí, oficialment no sabem, és una final inèdita que apunta que el primer partit es pot jugar dissabte a la tarda. La idea és després de l'handbol. perquè no coincideixin, evidentment, però encara els horaris no són oficials. Si és dissabte, si arrenca dissabte a la tarda, el segon partit també al Palau es jugaria dilluns, tindríem un dissabte-dilluns els dos primers partits al Palau, després la sèrie viatjaria cap a Jaén, a l'Olivo Arena, i si hi hagués un cinquè definitiu partit, evidentment al Palau Blaugrana.
Un altre Barça que pot ser campió en aquest cas ja la setmana que ve és el d'hoquei patins. Juga dijous el tercer partit de la final a Riazor. Si el guanya ja serà campió, tindrà una altra oportunitat. Si no, dissabte també a Riazor en el quart partit. Si la sèrie tornés, que ahir els gallecs estaven convençuts que la sèrie tornaria al Palau, seria ja la setmana següent. Però ahir el treu del Liceo no donava ni molt menys l'eliminatòria per tancada.
I va haver merder, el túnel de vestidor. Juan Copa que van a buscar els àrbitres o a picar la porta dels àrbitres per seguir queixant-se i va acabar marxant cap al seu vestidor cridant gairebé que estava convençut que hi hauria cinquè partit, que seria una eliminatòria llarga, per tant ja preparant el tercer partit de dijous i com dius, doncs si hi ha quart partit seria dissabte a les 8 del vespre.
Ho anem deixant aquí, de dilluns a dimarts, per cert, es pot tancar la NBA, si els Nuggets fan la feina poden resoldre ja aquesta final, evidentment la viurem també a RAC1 amb el Dani Aguilar, el Ballera i companyia. Ara tu diràs fins a la 1 de la batida i nosaltres tornem, com diem, dissabte que ve d'hora a les 3, que tenim la semifinal de vol a un quart de 4 aquest Barça-Magdeburg. Gràcies per ser-hi, que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.